I aquesta inauguració de les jornades sobre Víctor Català organitza la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el modernisme, unes jornades que porten per títol Noms de ploma, noms de dona, un títol ben suggerent, que tot seguit doncs, la doctora Mitja Casaclés Roberta, doncs, en la primera intervenció, l'obertura d'aquestes jornades, doncs, posarà en context, ens explicarà una mica per què s'ha escollit aquest títol, amb quina voluntat, una voluntat que de ben segur doncs, tots vostès ja s'imaginen. Recordar que el 2017, recordo perfectament el dia, avui aquí a la família del senyor Lluís Albert, el 2017, l'1 d'agost, va ser un dia històric pel poble de l'Escala. Aquell dia vam formalitzar la compra, l'adquisició de la finca del Cos del Pastor i del Museu Arxiu. Aquell dia també vam formalitzar, doncs, vam acceptar la donació, la sessió a títol gratuït de tot el llegat de Víctor Català, que tenia, havia estat doncs, tenia cura fins aquell moment el seu hereu, el senyor Lluís Albert, que va ser aquí, el seu gènere. I va ser un dia històric que es va escenificar amb l'entrega del manuscrit original de Solitud, un acte emblemàtic que va ser recollit per molts mitjans i de la projecció nacional, perquè l'escriptor, l'artista, Víctor Català, doncs, òbviament s'ho mereix, la seva personalitat, la seva obra, el seu llegat en definitiva, doncs, transcendeix de l'àmbit local, evidentment, fins i tot de l'àmbit universal, per això se'n diu escriptor universal, doncs, va ser molt, molt rellevant. Jo deia, dic això perquè en aquell moment, el 2017, aquell 1 d'agost, doncs, ja vaig comentar que aquí havien iniciat converses amb la Universitat de Girona, que semblava que podríem fructificar i que podríem doncs, estar a punt de crear la càtedra de català. Ens acompanya Eduard Carbonell, que en aquell moment doncs, ens donava un cop de mà, ens va obrir les portes de la universitat i tot això doncs, finalment va estar en realitat el 2019, poc més d'un any, i mig aproximadament després de rebre la donació i de comprar la finca, el motiu del que era el 150 aniversari del naixement del Víctor Català. Doncs, es va crear la càtedra, va venir el rector, va venir l'ancià rectora, que volem agrair, Sílvia, que avui novament ens ha fet el repertori compromís social de la Universitat de Girona, que avui ens acompanya. Gràcies per retrobar-nos novament a l'Ocorí, sempre que hi ha hagut un acte d'una certa importància, rellevància vinculat a la càtedra, l'ancià rectora ens ha acompanyat. Ens hem agraït, que avui, la situació que estem doncs, vivint tots plegats, aquí des de la tarda, doncs, encara és més doncs, d'agrair. Per tant, gràcies, Sílvia. I gràcies també a la doctora Mita Casa Cobertes, la directora de la càtedra de Víctor Català, que està fent una feina extraordinària. La càtedra funciona quan hi ha un equip que la fa funcionar, evidentment, quan hi ha una voluntat i un compromís, i aquí doncs, conflueixen tota aquesta, doncs, aquesta sèrie de voluntats perquè la càtedra doncs, tingui inicia un camí que segur que ens portarà doncs, a molts èxits, en definitiva doncs, a aconseguir el problema, que és promoure la recerca, la difusió d'aquest llegat extraordinari que ara doncs, és a titularitat pública. Hem passat una època doncs, complicadíssima, com la reunió que vam tenir amb la Mita, ho comentàvem, ella feia servir una paraula que jo entenc que és la que s'escau, i és que després de dos anys pràcticament de feina doncs, que no s'ha vist massa, que no s'ha fet massa difusió, perquè ha sigut feina sobretot de restauració, de catalogació, ha portat tot el fons al Centre de Restauració de Lisboa de la Generalitat, pràcticament ha portat amb la directora del Museu de Lourdes, pràcticament doncs, queda alguna cosa numismàtica i alguna cosa més per restaurar, però aquesta feina està feta, la catalogació també, ara estem treballant en una digitalització, que l'equip de la Mita doncs, ja ha incorporat una persona de final de grau fa quart, crec, i que està fent aquesta tasca. Per tant, tota una feina que segurament no se n'ha fet molta difusió, però que és absolutament necessària. I jo deia això, i repetint les paraules que deia la Mita fa doncs, uns mesos, el 2021 va ser l'any de la conclusió de la càtedra. I esperem que aquestes jornades siguin un punt d'inflexió, un punt de no retorn, de deixar enrere aquesta situació tan complicada que ens ha tocat viure, de mascaretes i tot aquest neguit que encara estem vivint, i que a partir d'ara doncs, siguem capaços d'agafar la velocitat de creuer i puguem fer doncs, tot el que s'havia projectat, tot el que s'havia anat treballant i que hem tingut un parèntesis pràcticament més d'un any amb poca activitat pública, podríem dir, perquè feina se n'ha fet molta. I bé, doncs, bàsicament és això el que jo volia comentar, per tant, fer aquesta primera salutació d'aquestes jornades, aquest nom, com deia, nom molt suggerent, doncs de ploma, després l'interrogant, noms de dona, sabem doncs, el motiu, el per què, una màscara que han hagut d'utilitzar aleshores al llarg de la història per amagar doncs, les seves capacitats, el seu desenvolupament, la seva activitat intel·lectual, artística, malauradament, no només l'àmbit de la literatura, sinó en molts àmbits, en l'àmbit científic i en molts altres. Sortosament, això avui dia podem dir que, no, que ja no és així, evidentment, però val la pena recordar-ho. Jo crec que en aquest moment té més sentit que mai seguir-ho fent, i per tant, un encert que queda un poc d'aquestes primeres jornades i d'aquestes primeres conferències. Moltes gràcies, fins a la retorna, moltes gràcies a la directora de la Greta i la Bravo. Gràcies.
Molt bona tarda,
gràcies
a totes i a
tots.
Gràcies, a la Maura. Estic encantada de tornar a ser aquí, no és un esforç, eh? En absolut, estic encantada d'haver tornat a l'escala i d'haver tornat a la sala. Us trasllado també a la salutació del rector de la Universitat de Girona, d'en Quim Salvi, que deia, es veu que torna una certa normalitat perquè marxes molt, eh? Aquesta setmana havia, i també vam coincidir en un acte al claustre, també de literatura catalana, al claustre de la Facultat de Lletres. Per tant, deixeu-me compartir per començar aquest lleuger optimisme, no?, que tenim tots i totes. Tornem als llocs, tornen les activitats, eh? Aquesta presencialitat fa més bon temps, no? Per tant, tant de bo això sigui, no?, una píndola del que ens espera i que anem per endavant. Esperem que tot això sigui cert. Des del punt de vista de la responsabilitat que tinc ara com a persona que s'ocupa de les càtedres de la Universitat de Girona, que n'hi ha 40, que n'hi ha moltes, doncs que la vida de les càtedres torni a ser la que era és un motiu de molta satisfacció, perquè les càtedres de la UdG són territori, vol dir que la UdG és per tota la demarcació i també més enllà de la demarcació de Girona, i el fet de no poder fer aquests actes, de no poder tenir aquesta presencialitat, era moralment un cop dur, pel que representen les càtedres, que és la universitat més enllà dels murs de les nostres facultats, per dir-ho d'una manera. Ara fa poc vam presentar l'informe de càtedres 2020 al Consell de Govern, com es fa cada any, i com era d'esperar, doncs, l'activitat ha baixat una mica, però potser ha baixat menys en general de totes 40 del que teníem. Per tant, és un bon senyal, les càtedres s'han sabut adaptar, han fet feines potser, no?, a la darrera botiga, per dir-ho d'una manera, han fet feines no presencials, però hem pogut mantenir aquesta vida i estem contents, i tant de bo el 21 tornem més a aquesta normalitat. No? És cert que per part de tot l'equip, el rector, en Jaume, que és delegat de càtedres meva, sempre hem de ser al costat de les càtedres, però ara més que mai, no?, per tornar en aquesta normalitat que ens desitgem. Només volia dir-vos un parell d'idees diferents en aquesta presentació, que serà molt breu. La primera és que, d'una manera més personal, la meva formació i la meva dedicació professional sempre han estat com a professora de llengua i literatura. Per tant, en aquests actes em sento especialment còmode i em fa il·lusió de ser-hi, i llavors m'agrada comentar alguna cosa més enllà de l'encàrrec que tinc ara com a vicerectora. Però avui em costa parlar de llengua i de literatura, perquè hi ha un altre tema més general, que és el tema de la dona i de la igualtat, no?, que afecta la literatura i molts altres àmbits i fa que senti que haig de comentar-ho en aquesta meva intervenció. No? El paper de les dones són determinats àmbits, per parlarem de la literatura, però també en el de la gestió, que és una cosa que ara m'hi trobo molt sovint. No? Per dir-ho d'una manera, tinc la sensació que no hi ha pas un abisme entre el que va fer decidir la Caterina Albert dir-se pintor català, no?, a finals del 19 i començaments del 20, i el que tenim ara. No és que hi hagi un abisme. O que les filles de l'escola de la universitat es vestissin també d'home. O coses que em passen a mi ara, quan m'assec a una taula de vegades per l'encàrrec que tinc i que veig que tots són homes i sóc l'única dona. Són aquelles situacions que et fan pensar o no pensar, estem tan bé o no hem pensat tant com ens pensàvem, o potser hi ha altres coses que encara hi hem de pensar. No vull dir que no s'hagi fet feina, s'ha fet feina i se n'ha fet molta en aquesta línia, però és cert que queda molta per fer. Jo, per dir-ho d'una manera gràfica, us asseguro que faig molts cops de cap amb aquest sostre de vidre que tothom anomena, que cada vegada amb la situació, amb la feina que estic desenvolupant ara, encara més. No? És de vegades una mica esgotador, ara aquí som dues dones, no?, i un grup d'home, des del punt de vista d'una dona, deixeu-me compartir-vos com una mica esgotador aquesta actitud constant i vigilant pel fet de ser una dona, no? De mirar-ho tot, d'analitzar-ho tot, de pensar si tot el que es considera normal és com hauria de ser raonablement, eh? O si aquesta normalitat amaga uns prejudicis, preconcepcions que encara hem de treure, desvetllar i anar a pensar-ho. Des del punt de vista de la literatura, m'agrada pensar, per exemple, en el concepte de l'estranyament que havien parlat els formalistes russos. Ells, quan volien descobrir què feia que un text es tornés literari, no? Parlaven d'aquest procés de l'estranyament, no? Que estava escrit d'una manera que ens feia, no? Com mirar-lo com si no l'haguessin vist mai, que ens desvetllava alguna cosa diferent de la quotidianitat, no? A vegades això m'ajuda a pensar en aquest cansament, en aquest esgotament que sento, i és que ho estic analitzant tot com des de fora d'una dona, no? A veure si tot allò sembla que hauria de ser així, si tot allò és normal, si tot allò... Per tant, és aquesta sensació d'una feina que no s'acaba mai i que és molt present encara que hagin passat tants i tants anys des de que hi havia, per exemple, la Catalina Albert o altres dones que puguin sortir, no? En les vostres exposicions i en la ponència que després a la vostra real. Jo crec que aquest exercici és esgotador, però és necessari, completament necessari, per percebre tot allò que ja hi havia a finals del 19 o començaments del 20 aquí a l'escala i per tot arreu, i que avui encara hi és. Tot això també us ho volia dir, perquè tinc una bona notícia de l'UDG, és que dijous passat, per Consell de Govern, vam aprovar el segon pla d'igualtat. Un pla molt ambiciós, amb 50 accions molt concretes, amb responsables i terminis que fa que la igualtat de gènere hagi de ser present i transversal en tota la vida universitària. És un pla amb 6 eixos molt clars, amb docència, amb recerca, amb els contractes laborals, amb qualsevol tipus d'acció que portem a la vida universitària. Per tant, és un pas més important per nosaltres, per la universitat, per la universitat i per tothom, que em refereixo per avançar en aquesta línia. No voldria allargar-me més, no? Perquè les ponències que hi ha de demà que són interessantíssimes i tocaran de tret un aspecte concret d'aquest tema general que acabo d'esmentar i amb aquest títol tan suggerent, que és com deia ara també el local, noms de poma, noms de dona. La literatura és creativitat, és descobriment, és llibertat, i permet molts de jocs. Per exemple, la distància entre l'autor o l'autora i les veus que crea, la veu dramàtica, la veu narrativa, la veu poètica, permet canvis de gènere, de rol, del que sigui, a dintre del que seria el món de la literatura. Però això forma part del joc normal, així, de la literatura. Ara, com a escriptora, tot és un nom d'home, no? Que és el que tractarem avui, forma part d'un altre joc o d'un altre món, que jo diria que és bastant més destructiu i sinistre i que m'ajudarà a prendre. Doncs, escolteu-ho totes plegades i plegats. Doncs, gràcies per la vostra atenció.
Bé, moltes gràcies, alcalde, moltes gràcies, vicerectora, i moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí. Estic molt contenta de poder ser finalment de manera presencial davant vostra per presentar aquestes jornades, que és la tercera va vençuda. O sigui, ja les havíem programades dues vegades i finalment a la tercera ho hem pogut fer. Són unes jornades que pensàvem que havien de donar començament a la tasca pública que feia la càtedra. I el tema té aquest motiu fonamental. Volíem tocar el món de l'os de Víctor Català, justament el món, i analitzar el perquè Catalina Albert de París va utilitzar un pseudònim femení per presentar-se davant del públic lector i per tal que la seva obra fos reconeguda com l'obra important que ella volia que fos. No? És molt important el tema dels pseudònims o dels noms de broma, no només en relació amb el gènere en aquest cas femení, sinó en relació amb l'escriptura i la manera com tradicionalment els escriptors i escriptores se situen davant de la seva obra i davant del públic. I per tant, volíem, en primer lloc, justificar el nom de la càtedra, perquè la càtedra es diu Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. No es diu Caterina Albert d'Estudis sobre el Modernisme, sinó Víctor Català. Per tant, crec que hi ha d'haver una justificació i això és el que jo faré tot seguit en aquesta xerrada que a mi em pertoca. I volíem justificar-ho per uns motius molt concrets, però que fan referència a la manera com funciona el mercat literari català i, en general, els mercats literaris. També ho volíem fer en relació amb les tensions que efectivament representa aquest nom, el fet que una dona escriptora utilitzi un nom de ploma que sigui masculí, evidencia moltes coses i evidencia moltes tensions. I evidencia tensions de gènere, però també en aquest cas evidencia tensions vinculades amb la construcció de la imatge de l'artista modern, de l'escriptor i de l'escriptora moderns. I tenint en compte que Caterina Albert i Paradís, allò que volia ser, era una escriptora universal, efectivament, moderna, en què la seva obra era una construcció d'un món, i una construcció d'un món a través de les paraules, i que, a més, aquesta dona el que volia era aconseguir una professionalització com a escriptora, no pas, evidentment, en aquest cas, des de la perspectiva econòmica, Caterina Albert no necessitava els diners per viure, com tants altres escriptors, però sí que en el moment en què ella es construeix com a escriptora, hi ha una batalla, una lluita, en general, a Europa i Occident, per defensar la construcció de l'artista en majúscules, de l'escriptor en majúscules, escriptor, escriptora, perquè aquella societat l'escriptor o l'escriptora no el tenia per absolutament res, igualment com l'artista. Per tant, en aquest moment que apareix també l'intel·lectual modern, del que es tracta és d'aconseguir construir aquesta figura, aquesta representació. I una de les maneres que té Caterina Albert per construir aquesta idea de l'artista i fer-se ella mateixa representació de l'artista és a través de la construcció d'una obra. I dintre d'aquesta obra podríem dir que hi apareix fins i tot el personatge que ella es construeix sobre si mateixa. És un personatge. Això és el que intentarem d'explicar. En aquest sentit, això només ho avanço, perquè, com veureu, ens interessa de parlar de les dones que han utilitzat pseudònims masculins, per què ho han fet? No només saber, i ja ho sabem, que les circumstàncies històriques, polítiques, socials, etc., importaven que aquestes dones prenguessin aquesta opció, però volem saber també per què ho van fer des d'altres punts de vista i, sobretot, ens volem fer una pregunta. Em sembla que és fonamental també a l'hora de, ara, contemporàniament, plantejar-nos què hem de fer amb aquestes escriptores que, en un moment determinat, van optar per presentar-se davant de la gent, davant del públic, com amb un nom masculí. Què n'hem de fer? Què n'hem de fer? Ho dic perquè esteu cansats i cansades de llegir a la premsa de tot tipus aquella escriptora que no havia estat reconeguda i que tal. Parlem-ne. Però també en aquests moments estem veient, per exemple, operacions editorials que consisteixen a canviar el nom de l'escriptora, com és el que li ha passat, per exemple, a George Sand en el cas de Seix Barral, en les últimes edicions que n'han fet, no? Per tant, nosaltres també ens volem preguntar sobre fins a quin punt és convenient o no, i en qualsevol cas, per què ho és, quines són les raons que ho justifiquen, que nosaltres en aquests moments esborrem, per dir-ho d'alguna manera, una traça, que és justament el nom masculí, amb tot allò que aquest nom comporta, perquè el que comporta aquest nom masculí justament són les tensions que van viure en un moment determinat aquestes dones, en un moment històric determinat. Però és que en aquests moments, a l'actualitat, també hi ha dones que utilitzen pseudònims masculins, de la mateixa manera que hi ha homes que utilitzen pseudònims femenins, perquè aquí trobem el tema del nom de ploma, que és a dir, el nom a través del qual cadascú de nosaltres, també la gent que escriu i la gent que no escriu, també nosaltres quan parlem de nosaltres mateixos o de nosaltres mateixes, quin nom ens posem? O per exemple, quan restituïm el nom oficial de George Sand, posem per cas, és clar, de fet, li estem restituint un nom que és heretat, que no és el nom triat. Per tant, què hem de fer davant de qüestions que sembla que són purament circumstancials, però que tenen una importància, em sembla, cabdal, perquè ens demanen, entre altres coses, la contextualització, la contextualització d'aquests fenòmens i sobretot demanar-nos el per què s'han produït i sobretot demanar-nos, ens cal, com hem d'actuar davant d'uns fets que són històrics i que, en fi, totes aquestes preguntes seran les que posarem damunt la taula a través de les persones que han estat convidades a formar part d'aquestes jornades i, per tant, seran diferents les mirades, les aportacions, les opinions i del que es tracta justament és que aquí s'estableixi un fòrum en què, davant dels arguments que cadascú de nosaltres o cadascuna de nosaltres pugui oferir, parlant de, en general, de la qüestió dels noms de ploma, noms de dona, o parlant de Fred Vargas, o parlant de Maria Mercè Marçal i Antònia S. Bayet, o parlant de George Sand, o de Patricia Highsmith, o de Stephanie Krenzer, que és una persona amb la qual parlarem demà, que és una persona, una escriptora actual, que s'ha plantejat aquesta qüestió i que se l'ha plantejat per motius molt concrets que també ens explicarà, no? Per tant, davant de tota aquesta problemàtica, seria interessant, i aquest és el sentit de les jornades, de poder extreure unes conclusions que crec que poden servir també de, com a mínim, per posar un interrogant, no? Que és el que hi ha al darrere de nom de ploma i noms de dona. I, per tant, no em queda res més que donar les gràcies a tothom que ens ha ajudat, que ens està ajudant a tirar endavant els projectes de la càtedra. En Víctor ha parlat d'un equip, efectivament, aquí soc jo com a representant d'aquesta càtedra, però aquí hi ha moltes persones que estan treballant, especialment l'Anna Parera, que hi està allà darrere de la màquina, que sembla que no hi sigui, però que voldria agrair especialment la feina que fa per la càtedra.